Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, ben trobats. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dilluns 29 de novembre. Pendent, sobretot, de la detecció d'aquest primer cas de la variant Omicron de la Covid a Espanya. El cas l'han confirmat el Servei de Microbiologia de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que asseguren que el pacient es troba bé. D'això en parlarem avui en el programa, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. I com us dèiem, estarem pendents d'aquesta notícia, d'aquesta detecció del primer cas de la variant Omicron de la Covid a Espanya, a Madrid. El pacient, per sort, es troba bé i en parlarem d'aquesta nova variació del Covid, d'aquest Omicron, amb el doctor Benito Almirante, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Què ens espera? Ens hem de preocupar? Hem d'estar tranquils? Li farem moltes preguntes sobre tot plegat, com dèiem, el doctor Benito Almirante. També volem saber com seran els viatges aquest Nadal, el Nadal i aquest pont que tenim aquí a tocar. Com afectarà l'augment dels casos de Covid al turisme? Les respostes les tindrà el Martí Serrate, que és el president de la patronal d'agències de viatges ACABE. I parlarem de les persones sense llar que denuncien la desprotecció social que pateixen pels obstacles burocràtics. En una protesta que van fer fa un parell de setmanes a la plaça Sant Jaume, van criticar la manca d'implicació de les administracions cap a aquest col·lectiu. La Fina Contreras és cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas de Barcelona. I acabarem jugant, que ens agrada molt, eh? Els jocs de taula, una indústria, per cert, milionària en auge que genera, sobretot important, felicitat. Coincideix amb un moment àlgid del sector amb creixements del 30% de les vendes i jugadors arran de la pandèmia. L'Oriol Comas és divulgador de jocs de taula i director e ideòleg del Festival Dau Barcelona. També en parlarem amb ell de jocs. I abans de posar-nos en matèria, el que fem sempre és mirar cap al cel a les 7 de la tarda i quasi bé 3 minuts i contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya intervals ennuvolats a primeres hores que es mantindran a Barcelona i al sud de Girona fins a la tarda, mentre que la resta quedaran cels poc ennuvolats o clars al matí. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran a Barcelona i al sud de Girona i baixaran al Pirineu i a Tarragona amb gelades a l'interior de la meitat nord i amb uns valors a les capitals de província d'un grau negatiu a Lleida, d'un grau negatiu també a Girona, de 5 positius a Tarragona i de 7 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran al terç nord i baixaran a la resta, màximes de 15 graus a Tarragona, de 13 a Girona i a Barcelona i de 10 a Lleida. Per últim, el vent serà del nord i del nord-oest i moderat a l'Empordà, mal a mar allà i també moderat a Tarragona, mentre que allà tendirà a quedar vent de l'oest i fluix i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I volem saber a hores d'ara com estan les principals vies de Catalunya. Des del Servei Català del Trànsit té la informació en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de força problemes en aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona i les seves rondes. Comencem parlant de l'autopista AP7. Molta atenció a aquesta via, amb trams de retencions durant més de 15-16 quilòmetres entre el Papiol i Barberà, autopista AP7, a retenció, en sentit nord, sentit Girona. S'afecta l'autopista B23 amb aturades de més de 6 quilòmetres, gairebé entre Sant Feliu i el Papiol, això a la B23, i en sentit Martorell. A la C58, sortint de Barcelona, Montcada i Reixac, un vehicle avariat provoca aturades des del nus de la Trinitat. Això afecta molt a les dues rondes en sentit Besòs, amb aturades gairebé de punta a punta. La ronda litoral amb trams de retencions entre Zona Franca i el nus de la Trinitat, i també la ronda de dalt amb cua gairebé des de Cornellà fins al mateix nus de la Trinitat. A més, també parlem de retencions a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, de fet, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara és el moment de donar la bona tarda als companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, pendents d'aquest cas detectat de la variant Omicron de la Covid a Espanya, justament ha estat el Gregorio Marañón a l'Hospital a Madrid, però aquí passen coses relacionades amb el tema, perquè el passaport Covid, Yolanda, tornarà a ser obligatori a partir de divendres per entrar a restaurants, gimnasos i residències de gent gran.
Exacte, ho acaba d'anunciar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Recordem que el govern va suspendre la seva aplicació divendres passat degut al col·lapse en la web per descarregar el certificat. Argimon també ha informat de que hi ha dos casos de la variant Omicron a l'aeroport del Prat, amb test d'antígens, falta confirmació en PCR. Es tracta de dues persones procedents de Sud-àfrica via Alemanya. El conseller de Salut ja havia avisat que era qüestió de temps que la variant arribés a Catalunya.
El tancament de fronteres és una mesura que és lògica. El fet de demanar PCR és més que lògic, però el que fa això és retardar, però no evitar, evidentment, la propagació de la variant.
Mentrestant, la pandèmia continua avançant amb un risc de rebrot que supera els 300 punts i amb un increment també dels pacients als hospitals. A hores d'ara hi ha més contagis que l'any passat, però malalts menys greus gràcies a la vacuna.
I mentretant, el rei Felip VI demana als jutges independència i neutralitat per resoldre els conflictes.
Ho ha dit avui a Barcelona en l'acte d'entrega de despatxos als jutges a la nova promoció, després de que l'any passat el govern central vetés la seva presència. Felip VI els ha instat a defensar la legitimitat moral i constitucional del poder judicial.
Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos.
El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, li ha agraït especialment la seva presència. No l'ha acompanyat cap representant del govern català. En canvi, el president Pere Aragonès i l'alcaldessa Ada Colau sí coincidiran aquesta tarda amb el monarca en un acte que es farà al Foment del Treball.
Pràcticament la meitat de les noies adolescents a Catalunya, atenció, es vol aprimar.
Sí, un percentatge que ha anat a més arran de la pandèmia, que ha fet augmentar els casos greus. Segons una enquesta de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, el 41% dels adolescents ha provat de fer dieta pel seu compte, sense cap control mèdic, una conducta de risc que pot precipitar el trastorn alimentari. La Bàrbara Alcaide és mare d'una noia que ja està recuperada, explica quins símptomes li van fer sospitar.
La meva nena era una nena super simpàtica, alegre, amb un munt d'amigues, i de cop i volta doncs, la veia trista, la veia tancada a l'habitació, la veia infeliç, no? Vaig descobrir que el que ella tenia era una gran insatisfacció a nivell personal i volia aprimar-se, no?
Els familiars d'adolescents amb trastorn alimentari critiquen la manca de recursos públics destinats a la prevenció i a la gestió d'aquests casos. Per això, moltes famílies opten per clíniques privades.
L'escala de preus continua imparable. L'IPC ha tornat a pujar aquest mes de novembre i ens trobem ja amb una taxa interanual del 5,6%.
I això no es veia des de fa 29 anys. Ho estem notant a la cistella de la compra. Amb els mateixos diners, cada vegada podem comprar menys perquè la majoria de productes estan pujant de preu. El Maurici i la Concepció són dos paradistes del mercat de la Concepció de Barcelona i ens han explicat que són optimistes de cara al Nadal i que fan el possible perquè els clients no notin aquesta escalada de preus.
Esperem una miqueta de retornar al que era abans de la pandèmia, les ventes, però també t'haig de dir que amb el repunt que està venti ara ja veurem les noves restriccions.
No s'ha pujat tot tant, que això també és una mica de la senyal del miedo, que és una mentida. Nosaltres més aviat ens estem menjant la pujada de la llum, ens ho estem menjant nosaltres.
Els experts alerten que la situació no es normalitzarà fins a mitjans del 2022, amb el que això representa per al nostre poder adquisitiu.
La superpoblació de senglars és un problema i cada vegada és més habitual trobar aquests animals en nuclis urbans de Barcelona.
I per això, des de fa 4 anys, els investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona treballen en una vacuna que redueixi la fertilitat dels senglars. La vacuna encara està en fase de proves, però els primers resultats són positius, sobretot en femelles joves, com explica el director del projecte Manel López Béjar.
Podem vacunar animals adults, femelles adultes, sí, però tendeixen a perdre l'eficàcia de la vacuna abans. En canvi, un animal jove, en torn a la pobertat, com dèiem abans, podria ser únicament una vacuna suficient com per controlar doncs, la reproducció d'aquests individus.
Els investigadors, en qualsevol cas, adverteixen que la vacuna no serà suficient per reduir la població de senglars. Cal evitar també que trobin aigua i menjar amb facilitat perquè no s'acostin àrees urbanes.
I acabem, Iolanda, parlant d'una bona notícia, perquè els bombers han trobat en vida, però amb símptomes d'hipotèrmia, l'excursionista desaparegut a 7 cases a la província de Girona.
Sí, va desaparèixer ahir diumenge i els bombers l'han trobat aquesta tarda enterrat sota la neu amb hipotèrmia severa. La triangulació del seu telèfon mòbil ha estat clau en la seva localització amb unes condicions meteorològiques molt adverses. L'home té 47 anys i una àmplia experiència en muntanya i ara està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts, m'imagino que l'Albert Díez, bona tarda, company d'esports.
Bona tarda, Montse, bona tarda a tothom. Imagines que...
Que deus tenir ja el frac preparat per la gala de la pilota d'or.
Home, i corbata, no?
O pajarita.
Què prefereixes, nus o corbata?
No ho sé. Deixa-m'ho pensar, després t'ho dic.
Com creus que em quedaria millor?
A mi m'agrada sense,
Sense?
Sí.
Però sense tratge o sense corbata?
Però depèn del que demani la pilota d'or, la gala, perquè no sé
què... La pilota d'or, Montse, t'estic veient a París.
Sí.
T'estic veient amb aquells tratges que utilitzes quan surts els caps de setmana, que
et queden tan bé,
perquè tens una perxa de primera.
Ui.
Tu sí que representaries bé... Mademoiselle, a la cadena Cope a París,
pues mira,
on hi haurà molt d'accent blau i grana, és a dir, del Futbol Club Barcelona, perquè recordo que, per exemple, Premi Copa, el millor jove, Pedri, però, sobretot, pilota d'or. Diuen que és un secret a veus, que se l'endú Leo Messi. Recordem que gairebé això és, si es compleix, com Figo quan la va guanyar sent jugador del Real Madrid, que era pels mèrits que va fer amb el Futbol Club Barcelona. Insisteixo, seria gairebé, o sense el gairebé, el mateix cas. Però atenció, pilota d'or, àmbit femení, Alexia Putellas, la jugadora del Futbol Club Barcelona. Insisteixo que és una gala on hi haurà molt d'accent blau i grana i molt d'accent espanyol, pendents de tot això, que serà una de les obertures que tindrem a partir de 8:45 a Deportes Cope a la Linterna, Manolo Lama i Ángel Expósito, i també en el partidazo amb Juanma Castaño a partir de 11:45 de la nit.
Crec que Sergio Ramos ha demanat la pilota per Messi, no?
Sergio Ramos és un número 1. Imagina't, són companys de... Això, si ho hagués fet... Ara, és possible que el telèfono de Aludidos i José Luis Gil estiguin trucant, però si això ho hagués fet, el Real Madrid hagués tingut mèrit.
Està trucant Cristiano Ronaldo,
també. Està trucant... Cris, endavant, sí. Passa. Tens catifa vermella.
Bueno, escolti'm, el Barça es dona una treva abans de visitar Múnich.
Sí, està invicta, Xavi Hernández, a la banqueta del Barça. Un triomf important, amb certa polèmica, a camp del Villarreal. No torna a entrenar fins al dimecres. Li queda aquest peatge, que no és baladí, davant el Betis, i després, la setmana vinent, 6a i última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions a camp del Bayern de Múnich, però aquesta petita treva, com a mínim fins dimecres, no torna a l'activitat, mirant, perquè recordeu que gran interrogant de cara a la setmana vinent és si el Barça pot recuperar o no Ansu Fati.
Estarem pendents. Escolti'm, i a camp de l'Espanyol, què passa? Estan on fire, també, no?
Sí, van guanyar el Real Madrid a casa, venen de guanyar la Real Societat, gol de Yangel Herrera. És una de les notícies destacades, notícia en majúscula de la jornada de la Lliga, de la Lliga de la Primera, que hem deixat enrere. I està entrenant l'Espanyol, perquè recordem que aquesta també és setmana de Copa. Preguntem com és el retorn, la valoració en fred del que està fent i ha aconseguit l'Espanyol, estabilitzant-se en aquesta part mitjana alta de la classificació. Ja alguns diuen que es parla d'Europa. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Des de les 7 de la tarda entrena l'equip a Sant Adrià i és que ha donat temps, per exemple, a que Diego López torni de Madrid, on ha estat recollint aquest migdia a la gala del diari Marca el premi al millor porter de segona divisió de l'any passat, el Zamora de segona, que ha recollit Diego López. Un Diego López, després parlem de l'actualitat, que ha valorat així el seu moment de forma i, per què no, la seva possible alineació amb la selecció de Luis Enrique.
Digámosle, mandémosle el mensaje. No, hombre, yo creo que como acabo de decir, hay muy buenos porteros también en nuestro país y bueno, al final yo estoy haciendo mi trabajo y independientemente de la edad, él también ha llevado jugadores con edad a la selección y bueno, todos estamos en el bombo, todos somos seleccionables y bueno, respetar siempre obviamente al seleccionador, que lo está haciendo muy bien, por cierto, y sobre todo apoyar a nuestra selección.
L'equip entrena doncs des de fa una estona a Sant Adrià. Ho tornarà a fer demà a l'estadi de Cornellà a les 3 de la tarda en horari Esports Cope. Parlarà l'entrenador Vicente Moreno. A les 7 de la tarda marxaran tots amb un avió direcció Santander. I atenció, perquè aquesta redacció ha pogut saber que Vicente Moreno té decidit posar a Joan García, el porter del tercer porter de l'Espanyol, el porter de la selecció espanyola sub-21, de titular a la Copa dissabte, deixant anar la banqueta a Oyer Olazabal.
Informa Quique Iglesias. Montse, així tenim a l'Espanyol.
I si marxem a Girona, què passa ara, allà?
Doncs si marxem a Girona no trobarem avui ningú perquè juguen a Eibar, però si marxem a Girona, a les oficines, hi ha un ambient, et diria, gairebé d'eufòria. Per què? Doncs perquè, com bé apuntes, tenim avui el partit que tanca la 18a jornada de la Lliga Smartbank, Eibar-Girona, 9 de la nit, però és que, Montse, el Girona ha sumat 16 dels últims 21 punts en joc. Això sí, l'Eibar és l'únic equip del futbol professional a qui mai ha guanyat el Girona i, a més, encadena 6 victòries seguides a casa. Però et dic més, de seguida sentim Mitchell. El Girona és a 3 punts de la promoció per pujar. Mitchell, tècnic del Girona.
No me quiero encontrar un partido ir a contra el remolque. Quiero un partido donde la primera media hora nos impongamos nosotros en el juego y en el marcador sería la leche, pero sobre todo en el juego. No quiero ser un equipo donde el rival esté imponiendo su ritmo, esté imponiendo su estilo, que tengamos que reaccionar a lo que hagan ellos. No, necesitamos el lunes hacer un partido donde esa primera media hora seamos nosotros los que nos impongamos.
9 de la nit, Eibar, Girona, per tancar la jornada a la Lliga de Segona. I deixem que recordi l'enquesta Barça.
Sí.
Preguntem al Twitter, @esportscope, quina jugada és més clara? El penal de Piqué o el penal a Ocampos? El partit davant el Real Madrid guanya 66% dels vots al penal de Piqué.
Doncs queda dit, senyor Diet. Gràcies, abrigue-se.
Sí, tapis, molta prudència. Gràcies pel teu temps, Montse. Una abraçada i un petó molt fort.
A tu per la informació, que vagi bé. D'aquí un moment en parlem de la Covid i d'aquesta nova variant que ja ha arribat a Espanya. El primer cas detectat d'Omicron ha estat a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En parlem amb Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No sé si podemos pedir una hipoteca.
Tranquila, consultaremos a RN tu solución hipotecaria. Nos buscan la hipoteca que mejor se adapta a nosotros y además su análisis es gratuito y nos lo confirman en 48 horas.
¡Genial!
RN tu solución hipotecaria. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? Contáctanos y encuentra tusolucionhipotecaria.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Bajan las temperaturas, llega el otoño y apetece quedarse en casa y disfrutar de tu hogar. Y para eso Facilmóvil pone a tu disposición los mejores profesionales para aconsejarte con ese dormitorio o para que disfrutes de tu salón cómodamente. Visita facilmóvil.es, pide una cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
¿Necesitas moverte a tu aire? Necesitas Tecno Scooter, especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas, mantenimiento y reparación, vehículos de sustitución, entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93 023 3198. 93 023 3198. Tecno Scooter. Scooter, movilidad al alcance de todos.
COPE Catalunya i Andorra.
Yeah. nova variant del coronavirus, que l'OMS ha batejat com a Omicron, comença a escampar-se per Europa. Després que Bèlgica en detectés el primer contagi, darrere n'han vingut molts altres. El Regne Unit, Alemanya, Itàlia i la República Txeca ja tenen casos confirmats. Davant aquestes sospites, que es pot tractar d'una variant més contagiosa, els països ja s'han afanyat a reaccionar i anunciar noves mesures per intentar contenir l'entrada dels casos. On també se n'ha detectat és a Austràlia i a Israel, que han estat el primer país que ha tornat a tancar fronteres durant els propers 14 dies. En parlem amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquesta nova variant no ens farà començar de zero?
A veure, és difícil començar de zero perquè hem caminat molt des que va començar la pandèmia, no? Sabem moltes més coses que sabíem al principi i, per tant, començar de zero semblaria difícil perquè hauria de ser una variant que fos absolutament diferent a tot el que coneixem fins ara, i això no és el cas.
Les mutacions detectades són superiors a les de la variant Delta, crec, no? Però que encara no sabem si afectarà, com afectarà la manera amb el que el virus infecta les cèl·lules i, per tant, les opcions que té d'esquivar la protecció que ens dona la vacuna que tenim posada.
Així és, no? Aquesta variant. Hi ha un aspecte molt important, no? Que la gent ha de conèixer. En molt poc temps, en uns quants dies o en molt poques setmanes, des que apareix una nova variant en el món, immediatament es coneix tota l'estructura del virus i es pot treballar d'una forma molt directa adreçant-se amb aquesta nova estructura. I això és un aspecte molt important perquè en aquest moment la vigilància que hi ha en el món és molt eficient per detectar-lo, no? El que és cert és que aquesta variant nova pues, conté canvis en la seva estructura del seu genoma que incorpora modificacions que tenien les variants prèvies, no? I, per tant, aquesta és la situació més preocupant, no? Que és com si fos una barreja de les tres o quatre variants que fins ara han hagut de forma predominant en el món.
Mentre no tinguem, doctor, cobertures vacunals arreu del món, tindrem aquests problemes, imagino.
Evidentment. El problema més important perquè apareguin les variants és que aquestes noves formes del virus comencin a disseminar-se en zones del planeta en el que el volum de persones vacunades sigui molt baix i que, per tant, el virus tindrà molta facilitat per transmetre's d'una persona a una altra. I això és el que explica que aquestes variants surtin, doncs, per exemple, en aquest moment, en l'Àfrica Austral, que no sabem si ha sortit d'allà la primera vegada, sí. Però sí que és cert que s'ha començat a disseminar de forma molt important doncs, en l'Àfrica Austral, que el país que té un nivell de vacunació més alt, que és Àfrica del Sud, en té aproximadament el 25% de la població vacunada, però els països del seu entorn, la freqüència de vacunació és molt més baixa encara. Per tant, el punt més important i que ens fa reflexionar més és que aquesta pandèmia, com el seu nom indica, afecta tot el planeta i, per tant, fins que tot el planeta no estigui suficientment immunitzat, doncs poden aparèixer aquestes problemàtiques de forma relativament reincidents.
Doctor, caldria o caldrà reformular en un futur la vacuna perquè el virus va mutant?
És possible. Cada vegada més està parlant de que aquest virus es podrà comportar en el futur com el virus de la grip, que com tothom coneix, doncs té canvis relativament freqüents, de tal manera que cada any ens posem una vacuna que és substancialment diferent de l'any anterior. Per tant, cap la possibilitat de que les vacunes s'hagin d'anar reformulant a mesura que passi el temps per adaptar-se al virus que estigui predominant en aquest moment. Ara bé, el que fa falta és que la població mundial estigui majoritàriament vacunada, perquè si no està majoritàriament vacunada, aquests canvis segurament són molt difícils d'incorporar.
Avui en dia, doctor, els que estem vacunats ens podem infectar, però difícilment arribarem a l'hospital.
Això està passant fins ara. A dia d'avui això ho podem dir amb tota certesa, que la gent vacunada, correctament vacunades amb les dosis que corresponen a cada tipus de vacuna, doncs té una probabilitat d'arribar a l'hospital d'un 90% inferior a la gent no vacunada i de morir-se doncs, encara més. Per tant, és evident que d'estar vacunat ofereix la protecció màxima en aquest moment. Ara bé, el que passarà en un futur immediat amb aquesta nova variant, que no sabem encara si la resposta en les persones vacunades serà igual o serà inferior, és una mica una incògnita. A dia d'avui és una incògnita. I és ben segur que necessitarem ben bé dues o tres setmanes per començar a tenir una informació més fidedigna i més consistent per poder assegurar si les vacunes tenen o no la mateixa protecció que han tingut fins ara. El que és segur és que algun nivell de protecció tindran, perquè malgrat que han hagut canvis en la zona del virus, és en la que actuen les vacunes, el canvi no és total. O sigui que és segur que alguna activitat continuaran tenint. Si aquesta activitat com ara és del 90% o només es queda en el 70%, això és el que no sabem a dia d'avui i trigarem 2 o 3 setmanes en tenir aquesta informació d'una forma una mica més consistent.
El que està clar que és que els vacunats són un bon tallafoc contra les mutacions del virus.
Sens dubte. I a més, cada vegada es posa més de manifest que l'única eina important per parar i per controlar la pandèmia és la vacunació massiva de la població. Cada vegada està més clar i ara estem veient una altra vegada pues, un exemple claríssim de que la vacunació és el que fa que el virus pues, continuï circulant o deixi de circular o circuli amb una intensitat inferior.
Vostè està per la tercera dosi per tothom, doctor?
Bé, això està entrant en un tema a dia d'avui que té, per una banda, el component científic, que és evident que tots són avantatges a l'hora de posar la tercera dosi, però després hi ha el component de la solidaritat, no? Si estem dient que la pandèmia és un problema de tot el planeta, doncs com més terceres dosis posem en els països industrialitzats i més rics, menys primeres i segones dosis posarem en països més poc desenvolupats. Per tant, clar, si posem a la balança els dos aspectes, la protecció de la població en els països més desenvolupats i la solidaritat amb la resta del planeta, potser la tercera dosi en aquest moment tindria una balança molt equilibrada i jo no seria capaç de definir-me. Si he de parlar com a científic, he de dir que és ventajosa per la immensa majoria de la població. Si he de parlar com a ciutadà del planeta, hauria de dir que s'hauria de tenir en compte que si no vacunem a tot el món, segurament el problema es mantindrà durant molts anys.
Hi ha molta gent preocupada amb el tema dels nens, perquè últimament estem escoltant o coneixem gent que té nens que van a l'escola i que per algun cas que s'està produint a aquella escola han de fer quarantena a casa. Vacunació als nens, doctor?
Miri, és exactament el mateix problema que la tercera dosi, no? La vacunació als nens, en aquest moment, el benefici més important que s'espera és controlar la disseminació del virus en la població on es vacuna aquest nen, no? Per tant, si nosaltres vacunem en el nostre entorn, a Europa o als Estats Units o al Canadà o a Austràlia o a Israel, etc., el que estem fent és intentar que el virus circuli menys en tots aquests països, però no estem controlant la pandèmia a nivell mundial. I, per una altra banda, també sabem que els nens, majoritàriament, o pràcticament tots els nens, si tenen la infecció, no emmalalteixen com a conseqüència de la infecció. Per tant, la protecció del nen no és una protecció en aquest moment individual, com pot ser la protecció de l'adult. I, per tant, estem més parlant d'una protecció global de la població que no pas una protecció del nen. I jo torno a dir que, com a científic i com a metge, hauria de dir que és convenient vacunar els nens, però com a ciutadà del món segurament també hauríem de posar si és més important que aquestes vacunes s'adrecin a tota la població del planeta que en aquest moment no està vacunada o que té unes tasses molt baixes de vacunació.
Agraeixo molt les seves paraules.
Molt bé, gràcies a vostè per l'invitació.
Gràcies.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo, espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Segur que esteu escoltant a molta gent que diu marxes de pont per Europa? És una pregunta que es fa perquè normalment, per aquestes èpoques de l'any, molts de nosaltres ja teníem contractat algun viatge o marxar fora i gaudir d'uns dies de descans. Però què passa? que amb l'arribada de noves variants de la Covid hi ha molta gent que ha fet un pas enrere a l'hora de marxar de casa seva. Avui parlem amb el Martí Serrate, que és el president de la patronal d'agències de viatges ACABE. Senyor Serrate, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Li anava a preguntar, marxa vostè de pont per Europa o es queda a casa?
No, tenim que viatjar. A més, després del retras que portàvem amb l'activació de la quinta onada, la gent, evidentment, aquests ponts ens han ajudat molt per poder tancar el cap d'any i l'any 2021 amb un 50% menys sobre el 2019, perquè sempre el punt de comparació serà de les dades amb el 2019. No? S'ha incrementat un 10% la facturació sobre el 2020 i tenim el pont, tingut el pont de Tots Sants,
sí.
El del Pilar, després també el de la Constitució, que és important, que són 5 dies, després hi ha Nadal i Cap d'Any, que la gent acostuma a viatjar, i de moment salvo coses puntuals, que és Àustria, que han tancat per confinament, i després Múnich, que ha tancat el mercat nadalenc, el resto s'està comportant amb unes expectatives molt bones, i a més el Black Friday també ha ajudat molt,
sí,
perquè tots els proveïdors de la cadena de la vora han fet unes grans ofertes.
Escolti'm, el tema de que la Unió Europea vulgui que el passaport Covid caduqui als 9 mesos per viatjar si no s'ha rebut la dosi de reforç, què en pensen vostès?
Això és una decisió que crec que l'han llançat, però també tenen que veure les possibilitats de que hi hagi suficientment subministrament de vacunes, no? Està clar que tu no et pots subministrar la tercera dosi o la segona dosi de quina vacuna fins que no hagin passat 6 mesos de la segona dosi. Suposo que han contemplat que el subministrament és bàsic, perquè si no això seria un punt negatiu, no?
Ara per ara, la Unió Europea, de moment que sapiguem, ha restringit els vols de la zona del sud d'Àfrica, no?
Sí, per això també ho han deixat voluntari a cada país, no? No ho han fet com una mesura general, sinó a l'acció de cada país. I això, cada país prendrà les seves decisions. Però al final també va tenir una variant al Regne Unit i no es va actuar de la mateixa manera. El que tenen que fer els estats, i sobretot la Unió Europea, és ajudar a que tot aquest tipus d'estats i de països es puguin vacunar i arribin amb un índex que hi hagi certa tranquil·litat, no?
El que ens demanen a nosaltres quan viatgem fora d'Espanya, senyor Serrate, és el mateix que ens demanaria amb nosaltres la gent que ve de fora a Espanya?
En principi, el que tens que complir és que la pauta de vacunació és important,
sí,
amb les vacunes reconegudes, i després, tens que fer alguns tràmits, algú faci algun PCR d'entrada, com pugui ser als Estats Units, que han obert definitivament fronteres el 8 de novembre,
sí,
i també els tràmits burocràtics que tens que omplir, una documentació amb un enllaç perquè tinguin les teves dades, igual que quan tornes a Espanya també tens que complir amb un enllaç perquè tinguin les teves dades correctament, no?
El que passa d'altres països, quan mirem de refilón i mirem, per exemple, països que potser tanquen, no fronteres, però que sí que agafen o tornen a posar més mesures o tornen a recuperar mascareta per viatjar, per exemple, com els danesos, o quan Alemanya es pensa si fer més restriccions o no, a Espanya, com ho mirem nosaltres?
Aquí el que tenim que fer, dintre de la Unió Europea, i va ser un gran acert, a pesar que es va retrasar, va ser la unificació del criteri del passaport verd digital, no?
Sí.
I després a Espanya tenim 17 comunitats autònomes i el que no ens podem permetre el luxe és que cada comunitat autònoma prengui una decisió per si sola individualment, no?
Clar.
Al final el problema és general i jo crec que el ministre de Sanitat, conjuntament amb els consellers de Sanitat, es tindrien que unificar criteris, és a dir, si és entrar als gimnasos, si és entrar a un restaurant, si és entrar a un bar o en un lloc d'oci, però jo crec que aquí falta unificar criteris i no pot ser que cada un prengui una decisió, perquè això també desorienta, desconcerta, i a més tens que actualitzar tota la informació en cada moment, no?
El que va passar el divendres amb el tema del passaport Covid, d'un-hi-do, senyor Serrate.
Sí, això també és increïble, perquè l'explicació és que hi ha molta gent que no se l'havia descarregat de l'aplicació Meva Salut al seu mòbil, que això jo crec que hauria tingut que ser urgent, i l'explicació és que molta gent es pensava que només necessitaria si viatgen. Llavors, clar, ara s'ha donat compte que li poden demanar en qualsevol lloc com en qualsevol restaurant, no?
Clar. Envia vostè, senyor Serrate, com a president de la patronal d'agències de viatge ACABE, envia un missatge de tranquil·litat per la gent que vulgui sortir de pont o la gent que estigui preparant també un viatge per sortir fora d'Espanya a les festes del Nadal. Quin seria el missatge?
El primer que he de fer és recórrer amb un professional a l'agència de viatges que li actualitzarà, li informarà amb total seguretat i confiança com pot viatjar, quins tràmits té que fer. També s'ha de fer una assegurança que és molt important. Dintre d'això ja era important abans i ara amb més motiu. I després, bueno, doncs pots viatjar amb total tranquil·litat a molts indrets del món que es permet l'entrada amb requisits que ja els tens. Si estàs vacunat i ja està, no? O si necessites un PCR. Però que al final la gent el que demana és seguretat i confiança i, a més, l'informes amb l'última notícia que hagi fet aquest país, l'última normativa, l'últim protocol. Jo crec que això és una garantia perquè els teus serveis i que t'hi viatgis tranquil·lament. Mm. Però que hi ha molta demanda i en països de llarg recorregut, amb destinacions nacionals i països de proximitat com Europa, els mercats nadalencs, Lapònia, que l'any passat no havia tots aquests temes d'avions especials que estan molt plens. I bueno, pues això és un símptoma que la gent té il·lusió de viatjar. I al final també la tassa d'estalvi que ha hagut, doncs també tot això afavoreix aquests viatges. Però perquè sigui puntualment una variant en uns països en concret, el que no podem fer és tornar a entrar amb incertidons i amb inseguretats, perquè això no afecta molt a l'economia, no?
I tant que sí, com vostè bé ha dit, ja estem encaminats per la recuperació, encara queda per recuperar, però han passat, vostè, es diuen, els dos pitjors anys de la història en el sector del turisme.
Sí, i oblidar, vull dir, tinguem en compte que hem retrocedit 30 anys amb la indústria turística a nivell mundial i jo crec que tocava iniciar a calentar motors i aquest transcurs no es torci i arribar al 2023-2024 amb una recuperació que sigui comparativa totalment amb el 2019, que és el punt de referència. No?
Bueno, tocarem fusta, senyor Martí Serrate, president de la patronal d'agències de viatge a CABE. Tocarem fusta i a viatjar sense por. I amb vacuna, que és el més important, i tots els certificats que calguin, viatjar amb seguretat i sense por. Senyor Serrate, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh?
Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu.
Bueno, pues ahora llega ese momento en el que te voy a dar un buen consejo. A las 7:36. Si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir aquella frase de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias. Todo ello a Línea Directa. Marca el 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
I d'aquí a res parlarem de les persones sense llar que estan denunciant i no m'estranya la desprotecció social que pateixen pels obstacles burocràtics.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Burocràcia, la barrera d'idioma, la bretxa digital o uns protocols massa rígids són alguns dels obstacles que viuen les persones sense llar a la ciutat en els seus intents per sobreviure, trobar feina o sortir del carrer. Són traves que la pandèmia han aguditzat. Hi ha manca de protecció social i reclamen, òbviament, una vida digna a través de polítiques supramunicipals que incloguin aspectes com rendes mínimes garantides, canvis en les polítiques migratòries o l'accés a l'habitatge. Avui parlem amb la Fina Contreras, que és cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Fina Contreras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest any postpandèmic, algunes persones es troben sense cap tipus de sortida.
Amb més dificultats, diríem, no? No és un tema de que abans fos fàcil, sinó que ben al contrari s'ha incrementat una mica les dificultats, no? De trobar un lloc on allotjar-se, on tenir seguretat, on poder tenir aquesta salut garantida, no? Uh-huh. Deien durant la Covid o la pandèmia, deien queda't a casa, i això és una de les coses que s'ha evidenciat. No tothom té una casa per resguardar-se.
Per què hi ha aquesta falta d'implicació de les administracions cap a aquest col·lectiu, Fina?
Mira, sí que hi ha algunes administracions sí que tenen la voluntat i estan incrementant les places, estan incrementant els recursos econòmics, la dotació de personal, com és a Barcelona, des de les xarxes. Sí que veiem aquesta voluntat, però no tota l'àrea metropolitana ens trobem amb la mateixa resposta o fins i tot administracions que giren la cara. Per això nosaltres el que necessitem o el que demanem és aquestes polítiques supramunicipals enfortides, no? Que siguin a llarg termini, perquè moltes de les persones que es troben que en el seu municipi no hi ha una sortida, doncs venen cap a Barcelona. I aquest efecte crida, evidentment, provoca un col·lapse dels recursos a la gran ciutat.
Uh-huh. Jo parlava abans de burocràcia, de barrera de l'idioma, la bretxa digital o uns protocols massa rígids. Estàs d'acord?
Sí. Això no és una cosa que ens inventem, les entitats, sinó són les pròpies persones que ho estan dient. No? Són moltes les traves per arribar a la meta. I, malauradament, aconsegueixes un pas, però de vegades et trobes que has de tornar a començar. No? Una documentació que després no és possible, no? Renovar-la, una feina que és molt, molt baixa el salari o precària, no? Són moltes les persones que es troben que no tenen prestacions econòmiques que puguin cobrir les necessitats bàsiques. Mm-hmm. Al final, tot comporta una dificultat per arribar a la meta. No? I el més important és aquest camí, no? I deien, no? Les persones, és que necessitem un bon acompanyament, perquè és que hi ha obstacles que difícilment per si mateixos podran sortir, no?, endavant.
Què podem fer la resta de ciutadans si les administracions no arriben? Com podem fer o com podem donar nosaltres un cop de mà a tota aquesta gent?
Aquesta pregunta m'encanta, perquè ens pensem que només les polítiques ho arreglaran o només... jo penso que la ciutadania té una gran oportunitat i una part d'aquesta resposta, perquè quantes vegades busquem, no?, o ens trobem amb persones que necessiten un lloc on allotjar-se i el que fan és negoci amb l'habitatge. No? Mm. Per això nosaltres aquest dia del Sense Llar el que intentem és sensibilitzar la societat de que l'habitatge no és un bé de mercat, no és un negoci. L'habitatge és una necessitat fonamental on poder viure, on poder fer projecte de vida, on poder sortir-te endavant, no? Si l'habitatge és molt més que quatre parets en el qual pots fer un bon negoci. I si realment tinguéssim aquesta oportunitat de jugar assequiblement l'habitatge, seria una oportunitat per moltes persones.
Si parlem de la realitat actual, aproximadament, segons les dades que jo tinc, hi ha 40.000 persones en situació de sense llar acompanyades per Càritas, no? I les 2.5 milions de persones en extrema vulnerabilitat que existeixen avui al nostre país, no? Com a conseqüència dels efectes de la crisi i com a conseqüència d'aquesta postpandèmia?
Van incrementant el nombre de persones en situació de sense llar. Nosaltres, quan parlem de sense llar, no només parlem de les persones que estan pernoctant a carrer. A la ciutat de Barcelona, per exemple, el mes de maig vam fer un recompte, totes les entitats de les xarxes, conjuntament amb l'Ajuntament, i vam detectar que eren menys persones les que dormien a carrer aquell dia en relació a anys, a fa dos anys. Però és que són moltes més persones que es troben allotjades en recursos socials, no? de sense llar, no? Albergs, pisos compartits. O sigui, s'han incrementat un 46%, un 43% les places d'allotjament que entre totes les entitats i l'Ajuntament posa a disposició a les persones que es queden sense domicili. Llavors, ja veiem que hi ha moltes més persones que no tenen una llar digna. També hi ha moltes persones, i això no ho comptabilitzem, però hi ha moltes famílies, persones soles, persones grans, que es troben que estan de relloguer i que només tenen 3 metres quadrats on viure, no? Després hi ha persones que malauradament opten per l'ocupació perquè no els hi queda més remei, no? Quantes persones estan en situació en un habitatge que no és adequat, no? Ni té llum, ni té... Llavors, el sensellarisme, quan parlem de persones sense llar i que s'estan incrementant el nombre de persones que viuen en aquesta situació, és perquè no és només les persones que pernocten al carrer, sinó que hi ha moltes persones que pateixen exclusió residencial, que diríem.
El que està clar és que en aquest any i mig, des que va aparèixer la pandèmia, s'ha constatat situacions de gran desprotecció social, personal, afectiva i fins i tot emocional. I, com diu vosaltres, des de Càritas, demaneu el recolzament de la ciutadania i també de nosaltres, els mitjans de comunicació, per reclamar a les administracions públiques la posada en marxa d'una protecció social adequada, justa i digna per totes les persones conforme als drets fonamentals. Espero i desitjo, Fina, que algun dia puguem parlar de que no hi ha cap persona que necessiti la vostra ajuda, però gràcies a Càritas molta gent tira endavant dia a dia. T'agraeixo molt, Fina Contreras, cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona, que hagis estat amb nosaltres. Una abraçada forta i a continuar amb aquesta feina, que és molt dura, però sou necessaris, malauradament. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai i donar a conèixer l'acció que fem. Moltes gràcies.
La radio. Cadena Copa.
Este miércoles siente la magia del fútbol en tiempo de juego. Porque además vuelve la Copa a Cope.
La Copa en la Cope.
Desde las 8:30 sigue la primera jornada de la Copa del Rey.
Que tenemos ganas de fútbol.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Jugueu una mica cada dia. Viureu més i sereu més feliços. Jo en sóc la prova. Anem a parlar amb el ideòleg i director del Festival Dau Barcelona, el senyor Oriol Comas. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És així, no? Jugueu una mica cada dia que viureu més i més feliços.
Exactament. La humanitat fa uns 5.000 anys que juguem als jocs com els d'ara i ens ha anat molt bé. No tenim cap motiu per deixar de fer-ho.
Vostè jugar, fer jugar i parlar de jugar s'ha convertit en la seva professió.
Doncs sí, des de fa 20 i alguns anys sempre havia jugat. Mai de nen jugava com tothom, em vaig fer preadolescent, adolescent, i mai vaig deixar de jugar, mai. I un dia vaig decidir, ara deu fer 22 anys, o 23, vaig decidir convertir el joc en la meva professió. I fins ara.
I li ha anat bé?
Molt. Molt perquè tinc una feina molt bona, una feina que aconsegueix que les persones riguin i estiguin junts i facin el que els agrada. És una feina molt bona.
Hi ha hagut crisi en la indústria dels jocs, senyor Comas?
Sí, hi ha una crisi llarga, fet, n'hi ha hagut algunes. Es pot parlar d'indústria del joc des de finals, la segona meitat del 19, tot el 20, i és veritat que quan va haver-hi, va començar a haver-hi classe mitjana, va començar a haver-hi l'estat del benestar, i a les cases hi havia un menjador, i sobretot temps per fer-lo servir a part de menjar, els jocs van començar a viure un moment molt dolç. Això hauria de ser, posem, quan va aparèixer un joc com el Monopoly fa uns 25 anys.
Me'n recordo.
El Monopoly no ha deixat d'estar a les taules del menjador, no només dels Estats Units, sinó de mig món, des de llavors.
Escolti'm, diuen que el joc de taula a Espanya factura tant com el cinema espanyol. Això és veritat?
Sí, els números són d'aquest estil. I és veritat que el joc de taula, després de la Segona Guerra, va viure temps foscos, però sí. El joc de taula des dels 70 i tants, i irradiat des d'Alemanya, que viu un moment molt dolç. En concret, a l'estat espanyol, fa uns quants anys que cada any el joc de taula factura més, i cada vegada dintre del sector del joc i joguet, el joc de taula cada vegada té un percentatge més alt.
Amb el tema de la pandèmia es va accelerar, no?, una tendència de creixement de venda de jocs de taula.
Exactament. La pandèmia està sent una merda, però ens ha deixat alguna petita cosa que li hauríem de poder reconèixer. I una d'elles és que els mesos més foscos de la pandèmia vam estar tancats a casa sense poder de sortir i ens vam haver de posar imaginació per fer coses tots junts, que era una cosa que no sabíem fer, perquè no estem mai tots junts a casa. Mai. I per uns mesos hi vam haver d'estar. I vam haver de posar molta imaginació perquè allò fos fructífer. I el joc de taula és una de les millors coses que quan estem moltes estones junts.
Vostè en té més de 3.400 jocs?
Quants més, sí. Em sembla que ja m'acosta els 4.000.
O té una casa molt gran, o són jocs que els té vostè apilats? Els fa servir? Bueno, els treu de tant en quant, aquests jocs?
En trec habitualment uns centenars. De fet, la meva col·lecció de jocs és una col·lecció professional, diguem. És una col·lecció que vol abastar tota la història del joc de taula, i especialment el segle XX, i especialment els últims anys, que per mi són els millors de tota la història.
A mi m'ha dit que vostè també en regala molts, no? I que una vegada, fa poc, va convidar amics perquè agafessin el que volguessin d'una selecció de 700. Que afortunats!
Sí, sí, vaig convidar un 20 amics, els vaig dir aquest diumenge, de 12 a 2:15, la porta de casa estarà oberta per fer que vulgueu. I vaig dir, sí, van ser 700 i algun joc, sí.
Déu-n'hi-do.
Ho tornaré a fer, això, perquè 4.000 jocs són bons jocs.
Quin és el que diu vostè, no em desvendré mai d'aquest joc?
De fet, un dels jocs que més m'agrada és jugar amb una simple baralla de cartes. És un joc molt estrany, molt desconegut, però jo crec que és dels cims en la història del joc, un joc que es diu Eleusis, creat per un nord-americà, Robert Arnott, que vaig tenir el plaer de conèixer fa uns anys abans que morís. I és un joc sense regles. Juga amb una simple baralla de cartes i en cada una de les partides, cada un dels jugadors inventa una regla per al joc i els altres jugadors l'han de descobrir jugant cartes. És un joc extraordinari que treu, crec que és d'aquells jocs que treu el millor que tens dins.
A vostè el que li agrada és jugar amb algú davant, mirar-lo als ulls, imagino, i enganyar-lo, no? O que l'enganyin a vostè, que deu ser difícil.
Exactament. I la mirada als ulls s'acompanya amb un petit massatge al braç.
Oriol Comas, ideòleg i director del Festival d'Au Barcelona, gràcies, és un plaer, i que no se'ns oblidi jugar a la importància del joc, que almenys és el que ens queda, el joc.
Mai, jugar és de les millors coses que podem fer.
I tant que sí. Gràcies, senyor Comas.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé. I juga que t'hi juga, quasi bé hem arribat a les 8 de la tarda, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Abans de marxar, recordeu que demà hi ha vaga en el sector públic i que el Departament de Treball ja ha fixat els serveis mínims d'aquesta vaga de demà, dia 30. La convocatòria està organitzada per la taula del Sindical de Catalunya, que insta a trobar una solució real per tots els interins. Recordeu que els serveis mínims per la vaga del 30 de novembre funcionaran al 80% de l'oferta del transport públic i es garanteix les urgències sanitàries tant als hospitals com l'atenció primària. Aquí us deixo. Ara arriba el nostre company Expósito i la seva linterna. Salutacions a qui us ha parlat, la Montse Rodríguez. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Catalunya i Andorra.
¿Sabes que tu tejado es mucho más que un techo? Instala placas solares y conviértelo en una fuente de ahorro desde el primer día. En Visalia Solar nos encargamos de la instalación y el mantenimiento mientras ahorras en tu factura de la luz. Llama al 900-264-192 o entra en www.visaliasolar.es y toma solazo.
Si tu hijo ya no cabe en su cama, quizás sea el momento de que vengas a Fácil Móvil y descubras nuestros estudios, compactos, armarios, camas, mesas, puentes a medida y con garantía de 5 años. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat.